Ràdio Falset, l'informatiu setmanal.
Bon dia. La candidatura Priorat Montsant-Siurana, que vol aconseguir que el mosaic de l'agricultura mediterrània de la nostra comarca sigui inscrit a la UNESCO com a paisatge universal, ha viscut aquesta setmana un nou episodi, o més ben dit, s'ha marcat un nou calendari. Quan ja teníem coll avall que al juliol sabríem si la candidatura prioratina era acceptada o no, ahir mateix saltava l'anunci de la retirada estratègica de la Priorat Montsant-Siurana del procés, just a les portes de la decisió definitiva que havia de ser, d'aquí unes setmanes, a Baku, a la capital de l'Azerbaidjan, per allà a l'Orient Mitjà. A l'informatiu sentirem les representants de Prioritat explicant les raons del pas enrere de la candidatura i, sobretot, per què aquest pas enrere és per fer-ne dos endavant quan les condicions i el mateix projecte de la candidatura hagin madurat prou. Hem dit abans que es marcava un nou calendari, però ja us avancem que no té fites assenyalades. El proper dilluns, Prioritat i totes les administracions involucrades en la candidatura donaran raons i explicacions a tots aquells i aquelles que vulgui conèixer detalls d'una decisió sorprenents pels que ho vivim des de fora, però que sembla que és del tot normal pels que viuen i coneixen el llarg camí cap a l'acceptació de la UNESCO. La setmana ens ha deixat altres informacions que us avancem en titulars. Al llarg d'aquest matí es formen els ajuntaments de la comarca. Ens fixarem en Falset, Ulldemolins i la Torre de Fontaubella. L'alcalde de Gratallop, Xavier Gràcia, serà el nou president del Consell Comarcal del Priorat. A l'informatiu ens avançarà quines línies de treball seguiran la propera legislatura. El passat dimecres va quedar vist per sentència el judici contra el procés d'independència de Catalunya i, una vegada més, l'Assemblea Nacional Catalana del Priorat i Òmnium del Priorat van convocar una concentració per mostrar el seu rebuig a un judici que consideren una farsa. El festival Aquí te pillo, aquí te mazo s'acomiada del públic amb la desena edició, situada en el marc de les festes majors de Falset i amb un concert de Doctor Prats. I la previsió meteorològica d'Enric Massip servirà per tancar un informatiu que comença ara mateix. La candidatura Priorat Montsant-Siurana queda fora de moment de la tria de la UNESCO prevista per al proper mes de juliol a Baku, capital de l'Azerbaidjan. Ahir es feia pública la decisió del Ministeri d'Educació, Cultura i Esports de retirar la candidatura d'acord amb la Generalitat de Catalunya i Prioritat com a impulsors locals. La presidenta de Prioritat, Pilar Jus, explica el sentit de la retirada estratègica de la candidatura.
Bé, que no entenem que sigui un punt i final, sinó que és un punt i seguit. És fer un pas enrere per després aconseguir que la candidatura sigui més potent i més forta i aconseguir aquelles reticències que tenim per part dels avaluadors, doncs millorar-les i que es pugui tornar a presentar la candidatura i ja amb tot això solucionat.
La decisió del Ministeri d'Educació i Cultura amb el suport de la Generalitat arriba poc després que l'informe d'avaluació d'ICOMOS, entitat consultiva de l'UNESCO, hagi desaconsellat la inscripció del paisatge priratí en la llista del Patrimoni Mundial, ja que, segons l'informe, no queda prou demostrat el seu valor universal d'excepcional. El seu valor universal excepcional, que és un dels factors determinants per a poder ser inscrit. D'altra banda, ICOMOS no atorga en aquest moment un possible espai en la llista del Patrimoni Mundial de la tipologia de paisatges culturals que representava la candidatura prioratina. Per conèixer en més profunditat les raons d'aquesta decisió, hem entrevistat Roser Bernet, portaveu de Prioritat.
Bé, aquesta retirada forma part de la normalitat dels processos d'avaluació de les candidatures. Vull dir, la nostra candidatura no és l'única ni molt menys de candidatures que es retiren en un moment determinat en funció dels informes que fa ICOMOS, que són els avaluadors. Aleshores, quan arriben els informes dels avaluadors, els impulsors de les candidatures i els estats que les presenten, doncs es plantegen quina és l'estratègia a seguir a partir d'aquest moment. Per tant, forma part d'això, del procés previsible. I, per tant, en el nostre cas, com que l'informe d'ICOMOS, que tot i no ser vinculant, doncs és important, doncs aconsellava la no inscripció. Per tant, davant d'això, doncs el que hem decidit tots plegats, tots els implicats, que va des del Ministeri, passant per la Generalitat i pels representants del territori, tant els de les administracions, el Consell Comarcal, com Prioritat, doncs hem considerat que la millor cosa a fer en aquest moment era no anar al mes de juliol a la reunió del Comitè del Patrimoni Mundial.
Des dels impulsors de la candidatura afirmen que són conscients que queda... Des dels impulsors de la candidatura a nivell local afirmen que són conscients que aquesta opció estratègica no altera en absolut la seva convicció ni la seva voluntat des de la comarca, que segueix apostant per la candidatura, i es demana continuïtat en la implicació de la societat civil, les administracions locals, la Diputació i la Generalitat per seguir treballant amb la confiança d'una futura inscripció de la candidatura prioritària.
Com s'articulava sobretot a nivell de les administracions, arriba ara a aquesta manca de demostració del valor universal excepcional?
A veure, totes les coses que durant el procés d'avaluació es poden dir o es poden deixar de dir són elements parcials del procés d'avaluació. El procés d'avaluació no s'acaba fins a aquest informe. Llavors, i el valor universal excepcional, en el fons, no deixa de ser la suma de tots els elements que fan que es demostri aquest valor universal excepcional. Per tant, és aquesta frase, que és aquesta que és una terminologia molt en clau UNESCO, vull dir, s'ha d'entendre que tot això és un llenguatge molt específic i que a vegades el que nosaltres potser amb llenguatge normal l'entendríem d'una manera, amb llenguatge UNESCO se'n diu d'una altra. Però el valor universal, en el fons, és el conjunt de tot el que fa que tu demostris que tens aquest valor universal o que no, que ells consideren que no està prou demostrat. Però tot el que es podia haver dit, o es podia haver dit durant el procés d'avaluació són elements parcials. Fins al final, fins a l'informe final, no hi ha l'informe final, diguéssim, que és el que hi ha hagut ara.
Enteníem fins ara que el procés estava a punt d'acabar-se perquè es presentava ja a la reunió de Baku, de l'Azerbaidjan. Amb aquesta decisió entenem que aquest termini de la candidatura s'allarga, almenys entenem un parell d'anys, perquè és aquest termini que es pot tornar a optar, que el priorat pot tornar a presentar la candidatura priorat Montsant-Siurana?
A veure, ara en aquest moment no podem parlar de terminis, perquè fer-ho seria estúpid, directament perquè no ho sabem. El que sí que sabem és que l'any que ve no. Però a partir d'aquí no sabem res més, perquè s'han d'adequar els calendaris del que nosaltres fem a partir de la discussió i del debat amb ICOMOS de quines són les coses que cal reforçar, etcètera, etcètera, o que cal destriar, o que cal fer entendre, diguéssim, i els calendaris dels protocols de UNESCO. Per tant, ara no podem parlar de terminis. A més, vull dir, com sempre hem dit i continuem dient, estem parlant d'un procés que té valor per ell mateix, d'un objectiu que és instrumental. La candidatura és un objectiu instrumental. Per tant, té tot el sentit del món que com a instrument que és, si continua sent vàlid, l'aprofitem. L'aprofitem per aquest temps que ara tindrem de pròrroga, per dir-ho d'alguna manera, doncs puguem, per una banda, explicar millor el que no s'ha entès, per altra banda, polir també tots els temes relacionats amb el sistema de gestió, perquè, clar, ara ens trobarem que nosaltres ja estem desplegant aquest sistema de gestió. Per tant, tot allò que avancem en el desplegament i amb els elements diguéssim, que garanteixin la bona gestió, tot això jugarà a favor nostre a l'hora d'una propera avaluació. Per tant, no hem de perdre de vista en cap moment això, vull dir que nosaltres continuem apostant pel procés com a instrument. I, per tant, no s'acaba res. El que fa és s'obre una nova etapa. I una nova etapa que no és ni cap dimissió, ni cap abandonament, ni cap tragèdia. Forma part dels processos normals i així ho entomem. I ja està. No té més misteri.
Per fer una explicació al públic en general, sabem que el proper dilluns hi ha una reunió prevista, una reunió més aviat, una exposició pública de la presa d'aquesta decisió. És així?
Sí, el dilluns que ve s'ha convocat, Prioritat ho ha fet a tots els seus socis i a més a les xarxes socials, al Consell Comarcal també, el dilluns a les 8 del vespre, farem una reunió oberta per explicar-ho, perquè la gent pugui fer preguntes, perquè puguem aclarir dubtes i perquè puguem també reenfilar tots plegats l'agulla per continuar.
En aquests moments es constitueixen tots els ajuntaments de l'Estat. En aquest sentit, i arran dels resultats electorals del 26 de maig, els canvis més destacats a la nostra comarca es poden situar a Falset, amb l'elecció de Carlos Brull com a alcalde en substitució de Jaume Domènech. Mentre que a Ulldemolins, Sergi Méndez serà el nou alcalde. Méndez explica en declaracions a Ràdio Falset què suposa el canvi en una alcaldia que durant 20 anys ha recaigut en Misericòrdia Montlleó.
Encetem la legislatura amb molta il·lusió i amb moltes ganes, després del canvi que hem portat a terme a l'Ajuntament, aquí d'Ulldemolins, que no, una alcaldia que portava 20 anys, i aconseguir doncs, aquesta transformació ens dona empenta per tirar endavant un nou projecte que està basat bàsicament en el suport a les persones, és a dir, al servei de proximitat i atenció també al teixit social, també a la promoció econòmica i dels productes de qualitat locals d'Ulldemolins. També fem una aposta molt important per la sostenibilitat i el desplegament d'energies verdes i renovables al terme municipal. I, per últim, ens hem proposat doncs, desenvolupar tot un projecte de transparència i proximitat pel que fa als serveis a l'Ajuntament. Un Ajuntament que faciliti i que estigui al costat dels veïns i les veïnes d'Ulldemolins. Bàsicament és la proposta d'aquesta legislatura i és el que tenim ara mateix entre mans, tot just per començar per tirar endavant.
També li hem demanat al nou alcalde d'Ulldemolins com viu a nivell personal assumir el càrrec.
Doncs ho afronto com un repte del qual doncs, mai m'havia trobat, de tal manera que et genera doncs, aquesta emoció per una banda i també aquesta incertesa. Però també t'he de dir que hem fet un equip molt sòlid, un equip que té moltes ganes de treballar i sé que no estaré sol al capdavant d'aquest ajuntament. I això em dona la tranquil·litat i la satisfacció de saber que farem un treball compartit i en comunitat que crec que serà molt bo pel poble.
Continuant amb les alcaldies, hem de recordar que també serà altra vegada alcalde Joan Carles García a Porrera, després de ser-ho a Capçanes. I també ocupa una nova alcaldia a la nostra comarca, la CUP, en concret a la Torre de Fontaubella, on Albert Sabater serà el nou batlle. L'alcalde de Gratallops, Xavier Gràcia, serà el nou president del Consell Comarcal del Priorat. Després d'algunes setmanes de dubtes i incertesa, les votacions internes d'Esquerra Republicana de la comarca han donat com a resultat l'elecció de Xavier Gràcia, de 40 anys, i que, arran de les eleccions del passat mes de maig, va revalidar l'alcaldia de Gratallops. Hem parlat amb Gràcia per conèixer quins seran els temes que marcaran la propera legislatura. Primer que tot, moltes gràcies, senyor Gràcia, per atendre els micròfons de Ràdio Falset, per fer una mica de dibuix de com planteja aquesta legislatura quan assumeixi aquesta presidència del Consell Comarcal, perquè ens faci 5 cèntims de quins són els objectius que es marca com a futur president de l'ens comarcal, quines seran les línies de treball d'aquesta legislatura.
Bueno, crec que la primera línia de treball que s'ha de tractar és buscar un consens polític amb les altres formacions polítiques de la comarca, perquè s'entén que ni que tinguem una majoria al Consell, hi ha molts més municipis representatius en aquesta comarca i crec que se'ls ha de donar la voluntat de poder comptar amb ells i que puguin treballar, si volen, amb nosaltres. Jo crec que la porta ha d'estar oberta en aquest sentit.
Pel que ens diu, està obert a que els altres grups polítics, ja sigui Junts, ja sigui el PSC, ja sigui la CUP, formin part del cartipàs del Consell Comarcal?
Sí, sí, sí. Jo crec que ha de ser una premissa. La comarca hi ha varietat i no deixen de ser municipis i persones, sobretot. I llavors el que convé és jo crec que el més elemental és si hi ha un consens entre tots els municipis de la comarca, molt millor per treballar i és millor anar tots a una que no pas dispersar.
Arriba la presidència del Consell Comarcal amb la taula amb força temes oberts. Sembla que damunt de la taula hi té, entre altres qüestions, i no pas fàcils, tota la qüestió de l'estat del riu Siurana. Quin és el plantejament que fan? Entenem que és continuista amb la presidència de Jordi Sabater.
Sí, a veure, el tema del riu Siurana és un tema molt sensible, és un tema que estem lluitant des d'aquesta legislatura passada. El Jordi, a nivell de presidència del Consell Comarcal i com a comunicatiu del Consell Comarcal, molt involucrat. Jo, en aquest cas, doncs, com a president del Topograpo, lluitant perquè creiem que el riu Siurana ha de retornar a la comarca i hi ha una falta d'aigua i les coses apunten que anirà més aquesta manca d'aigua. I el que no pot ser és que tenint un riu a la comarca estem patint sequera i això s'ha de reforçar i continuar amb la taula del riu Siurana i lluitar perquè retorni aquest riu a tornar a sorgir a la comarca.
Una altra de les qüestions que també apunten que des de la seva presidència tirarà endavant és la situació del Consell Esportiu, també un tema heredat amb força dificultats. Creu que aquesta legislatura veurem un nou Consell Esportiu al Priorat?
Bueno, jo espero i desitjo que hi hagi un Consell Esportiu al Priorat. El que no pot ser és que no hi sigui, i el que no pot ser és que, per temes diversos, s'hagi tardat tant o no s'hagi posat en marxa a veure què passa i com ho solucionem. Jo crec que s'hi ha de posar fil a l'agulla i s'ha de posar en marxa i no ho podem deixar córrer més temps, això.
Anem sentint darrerament, no només a la nostra comarca, sinó a l'àmbit català i fins i tot a l'àmbit de l'estat espanyol, és aquest despoblament. Què creu que es pot fer des del Consell Comarcal per evitar aquesta situació que, repetim, no és estrictament de la nostra comarca, però que també pateix els seus efectes?
Bueno, a veure, jo crec que podem fer molta feina des del Consell Comarcal. El tema del despoblament és molt important perquè, com bé comentes, ja succeeix a altres llocs de comarques a tot arreu de Catalunya. Al Priorat poder tenim un avantatge de que gràcies al món del vi, gràcies al món enoturístic i gràcies a que ha tirat molt endavant, no marxa tanta gent ni en ve. El que passa que és un problema que vulguis o no, hi és, i el que hem de fer és, de tal manera, jo crec que buscant quatre pilars bàsics que en aquest cas són molt importants per poder atreure gent que vingui a treballar i que no marxi, és buscar el tema de comunicacions, internet, telefonia, que la gent pugui treballar avui en dia des de casa és molt important. Això costa molt a la comarca del Priorat. Jo crec que si busquem una base de que pugui haver-hi comunicació i telefonia i una aposta perquè la gent pugui treballar des de casa, és un repensament de poder vindre a una comarca agrària, no? Llavors, el tema de les escoles és molt important. Les escoles de poble, al final és el que dona vida a un poble. El poder portar els nens i donar una cobertura escolar genera que la gent se vulgui quedar més als municipis petits. L'escola agrària és una escola que al final hi ha molta menys gent a l'escola. Això vol dir que és una escola més de qualitat, més personalitzada, ens dona una garantia escolar molt més gran, que no tindré que anar a centres de més envergadura i més gent a la classe. Llavors, un tema molt important és el tema de l'habitatge. El tema de l'habitatge s'ha de donar cobertura, s'ha de donar totes aquestes cases que siguin deshabitades, totes aquestes cases que es puguin posar en marxa per fer un lloguer una miqueta social més assequible, que la gent pugui adquirir una casa, pugui trobar una casa i pugui posar-se a viure en un entorn rural. I l'altre tema primordial entenem que és el tema del transport. Ha d'haver-hi una bona connexió de transport, en el sentit de que avui en dia no tothom té un turisme, no tothom pot tindre un cotxe, amb la qual cosa ha d'estar ben comunicat el tema del transport. També el gran problema que tenim és que la població també n'hi ha un percent molt elevat de població envellida. Entenc de que s'ha de fer millorar accessibilitats, buscar recursos sanitaris adaptats a aquest tipus de necessitats que cada vegada també els nostres veïns i gent també tenen edat avançada.
I ja per anar acabant, si ens permet, a nivell més personal ens agradaria saber com Xavier Gràcia prepara aquesta posició al càrrec de president del Consell Comarcal. Com se sent?
Bueno, jo me sento supercarregat de piles, amb moltes ganes de fer coses, amb moltes ganes d'apropar més el Consell a el que són les institucions municipals. Crec que és una molt bona eina, el Consell Comarcal, és l'eina perfecta per on no poden arribar els municipis petits, el Consell ha de ser de gran ajuda i jo crec que el que ens ha de servir és per unir més la comarca i tirar endavant la comarca. I amb moltes ganes, i al igual que en el municipi de Gratallops s'hi posen ganes i si han fet una legislatura pues, superconstructiva, pues, a nivell comarcal intentarem fer el mateix i a poder ser més i més i comptant amb tot el suport de tots els municipis de la comarca del Priorat.
Doncs agraïm molt, senyor Gràcia, el fet de donar-nos, d'explicar-nos una mica les línies que marcaran la seva presidència. Entenem que la posició al càrrec no serà fins d'aquí unes setmanes, però gràcies per atendre els micròfons de Radio Falset i explicar-nos aquestes línies mestres del seu mandat. Moltíssimes gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
No deixem l'àmbit polític, ja que el passat dimecres va quedar vist per sentència al Tribunal Suprem la causa contra el procés d'independència de Catalunya. Per aquest motiu, i una vegada més, les respectives seccions locals de l'Assemblea Nacional Catalana i Òmnium Cultural van convocar una concentració a la plaça de la Quartera de Falset, que finalment va acabar davant dels jutjats. Maria Molló, coordinadora de l'Assemblea Nacional Catalana del Priorat, i Agustí Massip, coordinador de la Junta Gestora d'Òmnium a la comarca, comentaven la convocatòria del dimecres i la resposta quan es faci pública la sentència.
Home, què pot passar a partir d'ara? Jo penso que tots ens ho temem. El que passa que, bueno, hem de seguir fent presència perquè, com a mínim, la gent necessita donar la seva opinió i fer-se notar. No quedar-nos a casa tranquil·lament com si no passés res. Llavors, el que pot passar, bueno, tant de bo que els absolguessin, no? Però, bueno, potser que estem preparats pel pitjor i per no deixar de fer el que calgui. Sempre en la nostra línia, evidentment, però, bueno, el que calgui. I sobretot que no ens desanimem.
No, estem aquí per reivindicar que els presos polítics siguin absolts d'aquest judici farsa que s'ha fet. Bé, Òmnium està preparat, ja està preparat la resposta, sortir l'1 de juliol com sortir l'1 d'octubre. Ja tenim la resposta preparada, el que passa que evidentment ara no és el moment de dir-ho.
Deixem l'àmbit polític. El passat dissabte, el Marroig Bisolidari va marcar una nova fita en la seva novena edició. Les ampolles de Bisolidari es van acabar a les 7 de la tarda, quan, segons expliquen des de l'organització, s'acostumaven a exaurir al voltant de les 9 de la nit. Josep Maria Beltrán, coordinador del Marroig Bisolidari, es mostrava sorprès per la fita en declaracions a aquesta emissora.
Espectacular, espectacular, bueno, no mos havia passat mai i això ha sigut un èxit, bueno, espectacular, no hi ha paraules per a poder explicar els satisfets i els contents que estem. Per una banda sap greu perquè molta gent s'ha quedat sense la seva ampolla, però per una altra pues, és el senyal de que el Bisolidari s'està consolidant, que la gent hi dona suport. I això és el més bonic, no?, per una bona causa com la investigació del càncer infantil.
Recordem que es van posar a la venda més de 2.500 ampolles per recaptar fons per la lluita contra el càncer infantil des de la Fundació de l'Obra Social de l'Hospital Sant Joan de Déu. I de l'àmbit cultural, destaquem que el Festival de Música Electrònica Aquí te pillo, aquí te mazo, que havia omplert durant les 9 edicions anteriors el recinte de la piscina de Falset les setmanes prèvies de la Festa Major, s'acomiada amb una edició especial el dia 15 d'agost a l'Euterpe. Un concert del grup Doctor Prats i situat com un acte més de la Festa Major posaran punt i final a una iniciativa feta des de Falset per als joves de Falset i comarca. Òscar Sánchez, portaveu de l'associació organitzadora, explica els motius de l'adeu i el canvi de format per l'ocasió.
Bé, doncs, la festa Aquí te pillo, aquí te mazo, després de 10 anys, enguany farà 10 anys, vam començar amb la primera edició el 2009, arriba al seu final, com bé indica el cartell i la promoció, amb aquesta frase que han ficat de l'última adeu, i hem decidit posar punt i final perquè tot té una caducitat, ja són 10 anys i qui ha organitzat o ha sigut membre d'alguna associació o ha organitzat esdeveniments sap que a la llarga pues, bueno, són coses que cada cop costen més, amb els anys la gent, en aquest cas els organitzadors, tots tenim les nostres coses. Organitzar una festa d'aquest nivell costa, ja sigui pel tema de contractació de DJs, trobar artistes que vulguin venir, que el preu sigui més o menys assequible, que es pugui pagar, la promoció... Tot és una feina que bé, que cada cop amb els anys es fa més farragosa, i ja fa uns anys, ja deu fer 2 o 3 anys, que ja anàvem dient d'acabar-ho, i vam decidir arribar a la 10a edició per posar punt i final i fer-ho per la porta gran, en aquest cas amb un concert com és el de Doctor Prats i 2 DJs. No és que haguem canviat massa cosa, bueno, sí, o sigui, no és que ara sigui un concert, sinó que, bé, segueixen havent 2 DJs, en aquest cas un d'ells de nivell internacional, com és l'austríac DJ Smoly, especialitzat en mashups. L'únic que ho vam parlar amb l'Ajuntament, i al fer els 10 anys de l'associació, bé, vam comentar fer un acte dins de festes majors per celebrar-ho, i què millor que per fer-ho gran portar el grup per excel·lència del moment ara mateix aquí a Catalunya, com és Doctor Prats. I sí que és veritat que en aquest cas la nostra festa, les 2 primeres hores, era sempre, nosaltres ens queixàvem de que portàvem un DJ quasi per res, perquè la gent, tothom sap que sempre arriba a partir de la 1:30, 2, i clar, molts es perdien aquest DJ. Llavors, el que hem fet ha sigut substituir-ho per un concert, en aquest cas de Doctor Prats, un concert imperdible, i hem seguit mantenint els 2 DJs de després. Hem fet un mix. Sí, és una festa diferent, reconeixem que és el primer any que l'hem fet diferent, però bueno, d'aquesta manera també creiem que és un bon final dins de la festa major, amb tota la gent que vulgui venir, i por todo lo alto, per despedir el que ha estat aquesta festa com es mereix.
Moment ara per la previsió meteorològica amb Enric Massip.
La setmana que creiem s'ha mostrat bastant variable, tant en les temperatures com en l'estat del cel, i amb alguns plogims o pluges de molt poqueta importància. Unes temperatures que en principi van ser relativament baixes, inclús fredes a la nit, però a poc a poc s'han anat recuperant. Però que queda cap de setmana, la situació serà completament estable, amb predominant el sol, temperatures en tendència a pujar, la calor ja es deixarà sentir, i aquesta situació es mantindrà un parell o 3 dies ben bé aquí a la nostra comarca, ambient clarament estiuent. No s'espera cap tipus d'alteració, l'estabilitat serà completa i de moment no es veuen grans alteracions en els propers dies, tot i que fora necessària la pluja perquè l'estiu és molt llarg i de moment aquest any portem molt dèficit de pluges. I en quant a efemèrides, hem de destacar que tal dia com avui, però de l'any 1580, la ciutat de Olot era víctima d'una terrible pedregada acompanyat d'una gran tempesta que va deixar pedres de com a nous i algunes fins de com a taronges que van provocar estralls a la ciutat en gran quantitat de teulades enfonsades.
Ràdio Falset, l'informatiu setmanal.
I fins aquí aquest informatiu cap de setmana. Us ha acompanyat a la producció a la veu Jordi Soldevila, esperant que continueu amb nosaltres a l'hora del vermut. Avui molt especial, ja que parlarem del festival En Veu Alta, en la seva 10a edició a Pradell, i comptarem amb Jordina Biosca, la seva coordinadora, per explicar-nos més detalls d'una edició que ja es preveu, ara com ara, especial. Serà, però, a partir de la 1:05 aproximadament a l'hora del vermut. Esperem que passeu un bon cap de setmana i ens retrobem amb la informació aquí a la sintonia de Ràdio Falset amb el butlletí intersetmanal el proper dimecres. Adeu.